les 5 de la tarda, 10 minuts. Globus Sonda és una de les novetats de la programació d'estiu de TV3. S'estrenarà el proper 30 de juliol i ens oferirà entrevistes a 2.000 metres d'alçada des d'un globus aerostàtic. El seu presentador no és altre que el meteoròleg de TV3, Francesc Mauri. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, abans de res, com és una entrevista a 2.000 metres d'alçada? Canvia gaire un fet de fer-la ran de terra?
Depèn a qui entrevistes. Hi ha qui entrevistes que no ho ha provat mai i està agafat a la cistella, que dius, no calia tampoc, perquè agafar-se a la cistella al final a 2.000 metres.
Depèn a qui entrevistes, millor tu a dalt i l'altre 2.000 de distància baix, saps? Tenen-ho ben lluny, segons a qui entrevistis, no? És un tio pesat, un tio...
Si algú de Vox, per exemple.
Per exemple. Baix i tu allà dalt, o al revés.
El dia aquest, que ens vam enfilar tan amunt, 200-300, ens va nevar. Era un dia que feia un ruixat. Sí, va ser molt xulo, perquè, clar, jo no m'hi havia trobat mai de començar a pujar, no plovia en aquell moment, va començar a fer un ruixadet, se sent un soroll una mica estrany
en el globus,
i al cap d'una estona anàvem pujant, i ostres, que neva. A veure com quedarà la televisió, si es veuran més.
Perdona, com que, ostres, que neva, un home del temps, com pot dir aquesta expressió?
Va
sorprendre, que no sabies que nevaria.
No, dels 10 rodatges, 9, la previsió 100%
clavada. La feies tu mateix, la previsió?
Jo, parcialment, sobretot els que hi entenen són els dos pilots del globus, els contiquis, el Miquel i l'Àngel. Ells han volat a l'Amazones, ells han volat al Kilimanjaro, Groenlàndia, ara van estar a la Patagònia, etcètera.
Veig que són gent de quilòmetres, ja. No has anat a buscar els que venen els globus, diguéssim, aquí al parc?
No, hi ha...
Vull dir, professionals, clar, en la matèria.
Són d'Igualada, és que el projecte ha sortit, l'han parit tot des del rovell de l'ou dels globus, des d'Igualada.
Sí, sí.
Gent d'Igualada, la idea que creiem que és l'únic lloc del món on s'ha fet de moment un programa a bord d'un globus, ve del Joan Domènech, de Voxcom, i com que és igual a dir, va anar a buscar amb aquests dos, que els coneix perfectament de tota la vida. Curiosament, mira com són les coses, que amb en Joan Domènech jugàvem de petits, dels 6 als 8, 10 anys, a les platges de Coma-ruga i Sant Salvador, no ens vam veure més amb 40 anys,
fixa't,
pràcticament,
fixa't.
I ara
us heu trobat.
Ens hem trobat una altra vegada.
Per tant, la previsió la fa el pilot, els pilots.
Sí, sobretot. Mm. Però aquell dia que els mapes, tots, el dia abans, donaven un dia força favorable, va acabant plovent, que si no ens enlairàvem, que si sí, etc. Els pilots eren partidaris de no sortir, jo els hi vaig dir que sí, el convidat era valent, l'Enric Massip.
Està boníssim.
El Massip? Ui, ja t'ho dic jo. El que feia falta. Jo he fet alguna activitat amb ell i fins i tot li van haver de cridar l'atenció.
Ah, sí?
Perquè li va dir, escolta, a veure, vas més passat que el monitor, li va dir, bueno...
No, és una màquina,
sí,
clar.
Sí, per això, que li van dir...
És aventurer, no,
Bueno, vull dir que amb l'activitat que estàvem fent, fins i tot li van dir, bueno... Perquè anava amb més ritme que el que havia de marcar el ritme.
Quina activitat?
Això queria saber jo.
Era un curs de seguretat automobilístic al circuit.
Ah, d'acord. Sí, jo vaig veure que això dels cotxes li agrada molt.
Sí, i ell anava, diguéssim, una mica... Ja. Una mica sobrepassat en el curs, saps?
Ja.
I el monitor... A veure què li va dir, bueno...
Que valen calés, aquests cotxes.
Li va dir, no, li va dir, mica de calma, perquè l'activitat que estàs fent no s'ajusta al que hem vingut a fer.
No, és un home que l'accelerador...
Bueno, el prem, suposo.
Veig un somriure a la teva cara, així...
Jo només et diré que hi havia un moment que ja anava una mica collonit, li vaig dir... Perquè anàvem tres... Anàvem amb la Mercè Martí, sí, en el mateix cotxe, sí, jo i l'Enric. I jo, clar, vaig fer la feina, va fent el... Perquè el monitor anava guiant amb un walkie-talkie.
El monitor no hi era?
No, anava davant de tot i llavors anàvem tots seguint. Sembla que érem tres automòbils i anàvem fent el circuit. I aleshores el monitor anava davant de tot i va acabar fotent-li la bronca a l'Enric. En fi, bueno.
Quin gruix de neu vau tenir?
No, 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 si ho van rodar ara la primavera.
Comença a acumular neu al globus i allò fa cap avall, eh?
No, no, anecdòtic, anecdòtic. No, 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 no. Al final, és que, a més, va ser un enlairament que, aviam, un rodatge de moltíssimes persones, dos globus, perquè a l'altre, hi ha un altre globus que és el que ens filma, sobretot. Clar, aleshores, és complex el rodatge, no és gens fàcil, i el fet d'estar allà val uns diners, uns recursos, uns dies que no teníem gaire perquè s'anava acostant l'estació càlida, que és molt dolenta per volar, i sempre el globus vola molt bé quan fa fred, gener, febrer, etc. I a partir d'aquí...
Hi han de ser dos, hi haureu dos, doncs, fixa't.
Sí, perquè la gent diu, oh, un dron per filmar. No, un dron el controles com el controles, però des d'un altre globus el que estàs venent és un paisatge calmat, un convidat que pots parlar calmadament, i el globus ha de donar aquesta sensació. Paisatge, música...
Bonic. Per tant, filmava en paral·lel.
Filmava en paral·lel.
Mariano Rajoy, en paral·lel.
Sí, és a dir, jo crec que veurem uns paisatges molt bonics. Algunes de les filmacions estan fetes amb 4K. Això es podrà veure per internet, també els making of, i amb una música, jo crec que molt cuidada, de la Montse Candàliga, que ja veureu, us transportaran alguns moments...
Bueno, anem al globus, Marta Cailà, bona tarda.
Sí, bona tarda, perquè dèiem que el programa
s'estrenarà... Són spoilers, eh? Ja veieu que me l'estimo molt, el programa.
Spoiler! El programa s'estrenarà el 30 de juliol i el primer convidat serà Joan Maria Pou, amb qui sortireu des de Verges i sobrevolareu l'Empordà.
Respecte, per volar.
Sí.
Sí?
Sí. No ho veig
clar. No ho veus clar.
Vaig... buscar un parell o tres de referències de gent que ha volat en globus i que em van dir sí, ja veuràs, val la pena, no diguis que no, perquè després te'n penediràs.
Arribem al camp de vol. Què?
Són enormes.
Vols dir que no en sortirem?
Clar. Sí. El globus aerostàtic és el mitjà aeri de transport més segur que hi ha.
Si hem arribat fins aquí, endavant les atxes.
Som-hi.
El Pou estava una mica...
Sí, al principi sí.
Estic posant la mà aquí al coll, com dient,
Sí, ja ho veureu, però, que sí.
Però què, però... després us va passar por o no?
No, gens. És a dir, van ser els primers, no et sabria dir, minuts, que ja ho veus.
És dels que va pujar el globus i s'anava agafant,
sí,
a la cistella.
Agafat en el bímet de la cistella, però ho va deixar ràpidament, i al cap de... poquíssims minuts va començar a gaudir del paisatge, es va deixar anar i molt bé, molt bé.
I és segur, dius, ara et sentia aquí en el fragment que el globus
sí,
és segur.
Sí, absolutament, mentre hagis triat el dia dient.
Ja. Clar. Ja, amb un temporal no seria el millor dia per anar.
No, és a dir, els pilots tenen molt clar quan els passatgers poden volar, o si aquell vol ja és delicat i només surten ells, o ni tan sols surten ells. És a dir, podríem dir que hi ha aquests tres nivells de vol, i quan han de portar passatgers, clar, el tema no és enlairar-se, perquè d'enlairar-te t'enlaires de tot arreu.
El tema és aterrar.
El tema és aterrar, i tenim un personatge en què arribem, es volca la cistella, l'aterrar, no passa absolutament res, era per respectar les vinyes d'un camp, perquè sempre els aterratges es fan amb respecte absolut, i aquest personatge, quan vam baixar, aquesta persona de més de 70 anys...
Què dius, ai, ai?
Va ajupir-se i va donar un petó a terra.
Ai, lògicament.
Ja vostè, senyor Marcelí.
No, jo no, pobre de mi, jo no m'infilo aquí.
Antes no, el senyor Marcelí el puja amb el globus, es queda allà al cel.
Sí, molts anys enrere era una atracció, sí. Pujaves el globus amb una corda i llavors te tornaves
a... Sí, no és el mateix. En fi, cal explicar que a banda del convidat protagonista, que en aquest cas serà el Joan Maria Pou, hi ha un convidat sorpresa que no direm qui és... que va en cotxe amb la Candela Figueres. I van seguint la trajectòria del globus. Explica quin paper fa aquest convidat sorpresa en el programa.
Jo crec que és un complement ideal, és divertit, divertida, aquest convidat, aquesta convidada, és una persona que ha jugat, juga un paper important a la vida, ja sigui un amic, una amiga, un familiar, etc. La Candela Figueres és molt fresca, en el sentit, doncs, alegre de la paraula, sí, evidentment, sí, sí, sí. I a partir d'aquí...
Guapa, guapa.
Sí, però no ho deia per això,
la
ja a nivell de...
La conec que és bona professional.
Clar, que va estar aquí al RAC1, també.
Aquí, clar, i ja puc assegurar que sí.
Per això, ja. Però, a més a més, és una professional.
No està en antena, però...
A partir d'aquí, doncs...
Ella fa les aportacions del que fa aquest convidat...
Sí, i sempre des de terra. És a dir, segueix el globus, ella va amb el cotxe anomenat de rescat, que no vol dir que ens espinyem i ens vinguin a recollir els trossos, no?
Perquè el globus aterra on vol o on pot?
Ara! Molt bona pregunta.
Mira, les dues coses, però sobretot on vol. Perquè la majoria d'enlairaments els hem fet amb unes condicions en els pronòstics molt fines i sobretot ben previstes pels pilots.
Sí, que sí, que s'ha anat a parar...
Bastant, però l'últim moment no. L'últim moment pot passar com un, em penso que era a Santpedor, al Bages, o a Sant Fruitós de Bages, ara no recordo quin terme estàvem, que vàrem aterrar volgudament en un camí que tocava un bosc, entre arbres i arbres. Oh, és a dir, va clavar la cistella en el
volgudament.
Camí. Volgudament, per no trepitjar uns camps amb la cistella i fer malbé un tros d'un pagès.
I baixes i vas veient els arbres, cada vegada més
sí,
a prop.
Ja ho veureu. No, i els toques. Hem tocat un riu, el riu Ebre, l'hem tocat, també amb la cistella.
Fixa't.
És molt bonic. Fixa't. I què va passar? Que des d'una masia es pensaven que...
Que us havíeu espanyegat.
Espanyat. I van trucar al 112, i vam sentir sirenes, aparèixer la policia local pensant que havíem...
Per tant, això ens porta a sospitar...
Sí, que el que va passar en el programa de Jesús Calleja amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, perquè ells van també fer un viatge en globus... Mm.
Que van dir, ui, cuidado.
Ells van fer com si fos el gran accident amb globus. Escoltem el moment.
Vete aquí a la pradera. Vamos a prepararnos para impacto. Yo delante de ti haré de airbag. O sea, me pondré así.
Así.
Y tú chocarás contra mí. Nos vamos a arrastrar porque llevamos cierta velocidad.
Vale, venga.
Sí o sí, no tienes otra oportunidad.
Allá voy.
Aquest ha estat l'Àngel. Allá voy. Un accent d'aquí d'Igualada.
Hemos perdido el control. Nos vamos a caer ahí. Pues claro, ¿quién iba a caer? Calleja es la que va. ¡El árbol!
¿El árbol?
¿Qué árbol? Pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? ¡Tírate aquí! ¡Trata de arrancarlo! ¡Ah, la farola! Ahí, ponte aquí. Prepárate,
¿eh? Ya veo.
Nunca, no saques las manos, no. ¿Esto dentro?
Esto dentro, ve.
Ahí. Fuerte. Ahí. Ahí vamos, vamos a arrastrarnos, ¿eh? Nos vamos a volcar, ¿vale?
Vale.
Vamos a volcar, ¿eh?
I fins aquí el moment. O sigui, això que és un cuento chino? Això és un aterratge normal?
No, pot ser un aterratge molt normal, és veritat. I absolutament segur i programat. Es poden donar aterratges molt més complicats, però en general està controlat. De tota manera, hi ha moments del programa en Jesús Calleja, pel que expliquen els contiquis, que no sempre...
Hi ha tals emergències.
No hi ha una situació de tant
nerviosisme.
Perquè tampoc anem a explicar molts detalls.
Escolta, Francesc...
Per veure, un globus és... Clar, porta l'aire, porta el vent...
Va com butano, com un bon butano, o com que porta?
Ostres, no, hi ha els de llarg recorregut, que és l'heli. En aquest cas, jo crec que és butà o propà.
Perquè una bombona normal d'estufa, o més gran, o com...
No, una mica més gran. Sí, i depèn del recorregut que fèiem, portàvem una o dues bombones. Algun dia fèiem conya, que si n'hi havia prou, no?
Deixeu-me preguntar al Francesc, perquè el nom del programa es diu Globus Sonda. Què és un globus sonda?
A veure, el globus sonda és el previ que es llença normalment cap a les 5:30 del matí, les 6, abans d'enlairar-nos, que és el moment que l'aire és calmat, mínimes turbulències, etc., sobretot en aquesta època, i és el globus sonda que llences per veure quin és el moviment, a quina velocitat puja, etc, i més o menys on hauràs d'acotar el vol.
Yeah. Sí, és allò que diuen, per exemple, ui, no hi ha diners a la caixa de pensions, saps? Ja t'ho diuen perquè ja et vagis acostumant que t'ho abaixaran, saps? O sigui, ja et diuen a veure com s'ho pren la gent. Això és el globus. Són de...
Sí, també.
També és el mateix, oi?
En aquest cas... A veure, les entrevistes jo crec que són una excusa amb uns personatges... No anem a buscar aquí un programa d'una hora amb una entrevista amb una profunditat molt fonda, terrible, no, però, amb un personatge... Amb
però
un
això
personatge.
Ho has fet amb segones intencions, perquè tu, jo veig que això vas al globus en el sentit, saps, que aquest que et deia, saps, de, com que si juguen la pell i no ho veuen clar, a lo millor comencen a dir coses que no les voldrien dir.
L'Enric Massip, recordo que Bord sí que va fer algun comentari de junta del Barça, alguna cosa, sí, hi havia algun comentari.
Veus, sí.
Està gravat, no?
Clar que està gravat i s'emetrà. Sí,
una pregunta, Francesc. Tu tens l'emoticono del globus al teu mòbil?
El grup de WhatsApp del Globus Sonda, perquè clar, som... Sí, clar.
El tens, l'emoticono, perquè si no, jo l'he buscat, tinc el de l'avió, tinc l'helicòptero, tinc un funicular, també, i no em surt el de Globus, que dius, home,
emoticono...
Vostè diu que no ha trobat l'emoticono del Globus.
No, i la Marta tampoc, la Marta tampoc,
No hi és, potser.
Hi ha un globus d'inflar.
D'inflar, normal.
Però no un globus aerostàtic, no.
Curiós, això,
No hi és, mira que és bonic el globus.
És aquest, el...
Això doncs aquest l'hauríeu d'afegir a les emoticones.
No és emoticono.
Això és emoticono, no és emoticono, perquè no hi és.
Ah, mira, i és un globus, ara ho he vist, LGTB, no?
Sí, tant.
Sí. Curiós, que tingui emoticono això, que vingui un missatge.
Sabeu què passa? Que també expliquen l'Àngel i el Miquel que a bord d'un globus la gent fa de tot.
Veus?
Ah, sí?
Però què vols dir?
Que maravilla.
No, a veure, que la gent fa de tot en el sentit que...
El testament, bàsicament, en algun moment determinat.
Bé, això jo no ho sé, no ens ho han dit, però casar-se a bord, hi ha gent que ha pujat i agafa l'anell i el tira per la borda, hi ha gent...
Uns que es preparaven per sortir del Barça, amb globus, el Cruyff i el Reixac, deien, ja sortia amb globus,
recordes? Sí, sí que ho deien. Que al final van sortir així.
Sí, van sortir amb globus,
a bord d'una cistella s'han rodat pel·lícules de tot tipus.
Vidas en el mundo, 80 años en la vuelta al mundo.
Per exemple, donar vueltas al mundo. Sí.
Una pregunta. Fa sempre entrevista a una persona?
Una pregunta, n'ha fet tres.
Una pregunta ja està, és aquesta. Fa sempre entrevista a una persona?
Sí, sempre hi ha l'entrevista a una persona amb el complement, evidentment, o una entrevista paral·lela, que és la de la Candela Figueres.
Però ells dos no connecten, El del cotxe, la persona del cotxe i la persona de dalt.
Sí, hi ha tres moments que connecten en què... via walkie-talkie es fan tres preguntes clau i el personatge de dalt ha d'intentar endevinar qui hi ha baix.
Però perquè les fa la Candela. O sigui, la pregunta la verbalitza la Candela, perquè no se senti la veu.
Clar.
Allò ha vist el capellà.
A veure, que el senyor Wiggas té una pregunta per fer, que l'estiu en torn.
No, volia dir que si volies entrevistar una coral o així, agafes un Zeppelin, saps?
Sí, a veure, aquesta gent que fan els globus, que els fabriquen, Ultramàgic, a Igualada, que és una empresa líder mundial, ara està fent una... Sí, ahir penso que vam fer un report al TN Comarques, ara fa unes cistelles de 28 places.
28?
Sí, per fer vols per Egipte, Turquia, Kènia, la selva...
Ja estan al llindar del Zeppelin.
Sí, clar, diguem, sense uniformes de la Luftwaffe o així.
Aquest format seria molt ideal per entrevistar polítics, saps que no et contesten mai les preguntes que els hi fas? Cop a dalt. Dius, o contestes o traiem pes, saps?
O els traiem pes.
El tio contesta segur. Això ho dius. L'última pregunta, ja.
Bueno, és que cada vegada diu una pregunta, en porta quatre.
L'última, la quarta. Escolta, aquests globus tenen alguna cosa a veure amb aquests globus de festa major que és platejats o no? El sistema?
No.
L'Helio, què té aquests, Helio?
No, bueno, no sé què... No, els de festa major, no els hi deuen posar heli perquè si no estarien quilòmetres i quilòmetres.
Sí, que la dona que es porta és grossa sempre per no sortir volant, eh?
Sí.
No agafen mai una prima. No, ja té raó. Si vols agafen, que sí.
Grossos.
Clar, sí, és un perill.
Però van amunt,
no?
Els homes també.
M'hi he fixat. Sí, és una característica. Sí, clar. A la fira és bastant habitual.
Sí, sempre s'aprèn amb mi, sempre.
Bueno, va, aprofitant que tenim el Francesc Mauri, que és un...
una eminència.
A banda d'una eminència meteorològica, sempre a través de... Quan té temps per... Quan li toca el torn de fer la previsió del temps al TV3, sempre ens dona alguns consells, sempre fa pedagogia del que és l'ecologia, de cuidar el medi, en fi, sempre ens dona consells i dades que ens aporten un munt de coses. Que, per cert, tinc la sensació que molts no paren massa atenció pel que anem veient, en aquest cas, pels carrers. Francesc, parlem una mica del canvi climàtic, perquè hem viscut, per exemple, aquestes darreres dates, unes temperatures extraordinàries, algunes rècords històriques a Catalunya. Això vol dir que ja hem entrat en el canvi climàtic, és a dir, que estem ja en aquesta dinàmica i que això... revertir-ho cada cop és més difícil i un té la sensació, no sé què en penses tu, de que no s'està fent tot el que s'hauria de fer per revertir aquesta situació?
Punt número 1, indiscutiblement fa molts i molts anys que el planeta està abocat a un canvi important en el clima. De fet, a veure, per causes naturals el clima, com tot en el planeta, les persones, les espècies, les muntanyes, els països, tot canvia, sempre ha canviat, canvia i canviarà. Ara bé, ja fa dècades que l'espècie humana, cada vegada més nombrosa, recordem que el 1800 hi havia 1.000 milions d'habitants a la Terra. El 1950, 4.500. Ara freguem els 7.700 milions. Bé, la progressió és brutal.
Massa gent.
I aquesta espècie crema combustibles fòssils i aquesta crema de combustibles fòssils cada vegada ens abriga més. Puja la temperatura i hi ha una dada que jo diria que és d'una contundència brutal, perquè tu i jo som d'una generació i els que estem a la taula, més o menys, excepte el senyor Marcelí,
aquell... Jo soc de la del 1900.
Del Titanic, sí. A partir d'aquí, mira, el 1980... trobar unes determinades temperatures com les que hem tingut a l'onada de calor d'ara, havíem d'esperar 105 anys perquè es repetissin.
Fixa't.
Ara esperem 10 anys perquè es repeteixin. És a dir, en 40 anys hem reduït per 10 el temps d'espera de les onades de calor més intenses. Bé, tot això és una mostra, n'hi ha d'altres, n'hi ha moltes més, la freqüència de fenòmens extrems, etc, etc. A partir d'aquí, hem d'evitar la crema dels combustibles fòssils i tenim un element, que són els combustibles renovables, les energies renovables, que a més tenen una característica que les fa úniques. Els combustibles fòssils venen venuts per personatges poc amistosos. Vladimir Putin, doncs, bé, no ens enganyem, és coronel del KGB, espia tota la seva vida, i és un personatge que té la sort que els seus dissidents, doncs, mira, prenen mal esmorzant al matí, se'ls hi senta...
És una casualitat.
És una casualitat.
Sí, sí.
Bé, aquest senyor fa 10 anys a Ucraïna va tallar l'aixeta del gas, recordem-ho.
Sí, sí,
i ho va fer a 13 sota 0 a la capital de Minsk i a valors de 10-15 sota 0 al sud-est d'Europa. Per tant, que un únic personatge tingui aquest poder és un problema pel planeta. A partir d'aquí, les renovables poden fer allò que diem la democratització energètica. A Espanya, el 2018, el 40% de l'energia, que no és a Catalunya, que va ser el 10 a Catalunya o el 8, però el conjunt d'Espanya, el 40% va sortir de les renovables. Per tant, ens hi hauríem...
I com és que a Catalunya només hi ha el 8?
Sí, si hi ha un munt de molins de vents d'aquell per tot arreu, no veus?
A Catalunya...
I serà que no pica el sol?
I tant.
A veure, a Catalunya hi ha hagut molts anys d'una indefinició, d'un estira i arronsa, en una lluita combinada, podríem dir, entre el territori, la gent del territori, algunes organitzacions ecologistes, el govern de la Generalitat, etc, etc, i entre uns i els altres no hem arribat, diríem, a bon port. No estic fent ara mateix cap prejudici en cap sentit.
No, estàs explicant les causes, jo t'he preguntat el per què.
Estic explicant les causes. Hi ha una realitat que és claríssima. Per què el 2017 a Brussel·les s'instal·len, fixa't, Brussel·les, una casualitat, els terrats de Brussel·les, les teulades, més plaques solars que tot Espanya?
Si sempre hi plou allà.
Bueno, doncs... perquè funciona, perquè és una tecnologia que funciona, i el poder en els teulats de casa teva, o imagina tots aquests grans aparcaments dels polígons industrials,
I tant.
O aquesta Torre Barcelona que estem, on hi ha els estudis de RAC, de RAC1, RAC 105, etc. Tot aquest vidre que tenim a la façana, sí. Ara mateix ja hi ha plaques solars que produeixen en el vidre, que són fines làmines. Imagineu-vos tots aquests edificis de vidre que t'estiguin produint electricitat. Per tant, aquesta malla, aquesta democratització energètica, farà canviar, estic segur, el planeta. No sé quins problemes tindrem en el futur a nivell planetari, ni ho sap ningú, però el que està clar és que energèticament o canviem o aquest transatlàntic, el Titanic...
Anem amb el Titanic.
Clar, que té una inèrcia, això ho diu i ho ha dit sempre el meu professor de climatologia, el Javier Martín Vide, el clima és com un transatlàntic. Té una inèrcia. Quan t'acostes a port, tu pots tallar motors,
però
la inèrcia et farà estavellar si no ho has fet molt abans.
Exacte.
Per tant, ara mateix... estem amb una inèrcia que encara que tallem motors, pel que fa a la contaminació, trigarem dècades amb...
Clar, és el que hem de preguntar, Francesc. Aquest any, per exemple, hem viscut els incendis com el de la Ribera d'Ebre, pluges torrencials, com avui, per exemple, informaves el TN a Navarra. Anem cada cop a canvis, o sigui, a temperatures més extremes, a canvis més bruscs. Per exemple, jo aquests dies estic veient tota una sèrie d'aiguats amb unes pedres de diferents llocs d'Europa, en fi, d'uns diàmetres brutals.
Sí.
És a dir, anem cap aquí, el clima cada cop més agressiu, més extrem.
A més temperatura, l'olla, que és el clima, fa més xup-xup. És una condició física.
Per tant,
escalfor, més energia.
Per tant, les reaccions meteorològiques són més agressives.
És així. Clar, els mediterranis no ho acabem d'entendre perquè tenim un clima que és únic al món. El clima mediterrani és l'únic del planeta que quan fa més calor, que és a l'estiu, menys plou. És l'únic. Tu em diràs, no, els deserts passa igual. No, és que els deserts, quan fa fred a l'hivern, tampoc plou. El Mediterrani sí. Aleshores, el clima mediterrani, que és una excepció mundial, ens dona la sensació, als mediterranis, que quan més calor fa, menys ha de ploure. No necessàriament. Quan més calor fa, sovint plou més, com és el tròpic o com és el nord d'Europa. Una altra cosa és que ho faci regularment.
Ja. Estem tenint uns dies ennuvolats, amb el cel tapat, i el teu llibre Stop al canvi climàtic, que es va publicar ara fa uns anys, tu explicaves que amb el canvi climàtic també augmentarà la nuvolositat. Per què això?
Està augmentant, més evaporació. Però, a veure, que augmenti la nuvolositat... mira, s'ha passat, per exemple, de gairebé un 20% de dies ennuvolats a la costa catalana a pràcticament un 30% de dies ennuvolats en els últims 30 anys. És una realitat incontestable, mesurada, empírica. A partir d'aquí, a més evaporació, més dies ennuvolats, que no vol dir que aquests núvols acabin donant precipitació,
clar,
en el cas nostre, per exemple, en el cas mediterrani. Però, per tant, això, en definitiva, posa en evidència que la maquinària climàtica és d'una complexitat tan i tan notable que està molt bé analitzar-la, i ho hem de fer, i els científics ja se'n cuiden, els que estan, diríem, a la primera línia del canvi climàtic, però el que és important és que tots, amb les nostres accions diàries, siguem conscients que el nostre granet de sorra pot ser molt, molt decisiu.
Granet de sorra, clar, però si tu ara vas aquí on
separes les escombraries, que poses el vidre, el cartró...
Que m'agradaria saber el tant per cent de gent que ho fa.
Ara, primera aquesta, però si després tu ho fas, però si tots els teus veïns no ho fan, o encara que ho facin tots els veïns, després a la Xina, als Estats Units, a la Quinta Forca, no ho fan, tot és una porqueria, tot
el món, el primer món, el món occidental, per entendre'ns, estiguem a l'occident d'Europa o a algun altre lloc del planeta, som 1.300 milions. Només a la Xina som 1.300. Imagina. Només a la Índia som 1.300.
Allà ho fan, tot això, de separar el vidre, el plàstic, els envasos,
Fa un parell de dies a TV3 vaig veure un reportatge que va fer el Manel Elias de... el gran problema que tenen a Rússia, perquè clar, que tot arreu es comencen a destapar. Per exemple, a Nova Delhi també ho vaig veure. Unes muntanyes d'escombraries que arriben a uns nivells que, clar, la muntanya ja és tan alta que han de començar a buscar altres llocs per abocar-ho tot. Però és que a Rússia, per exemple, explicava en el dia que tampoc es fa el reciclatge, ni hi ha cap interès en fer-ho. I clar, ara buscaven altres indrets per abocar les escombraries, i clar, que les poblacions els hi volen posar els abocadors, la gent es revolta i no volen, no? Però clar,
sí,
aquest és un
però
dels altres...
A Catalunya, per exemple, el que dèiem, ara, els meus veïns que no se m'enfadin...
Perquè és un país molt susceptible.
No, però vull dir, quan veus passar el teu veí amb la bossa d'escombraries, només pel volum, només pels voltos que fa, etc.
Ja veus
exactament si recicla, si no, etc. Però vaja, que cap problema, els continuaré saludant perfectament i no passa res. Però sí que és veritat que al final ha arribat un sostre a Catalunya, que és el 58% de les deixalles no es reciclen i el 42% sí. Com que hi ha gent que no ho entén ni ho entendrà, perquè dius, home, no ha sigut capaç de tirar el cartró tenint el contenidor al costat, etc. Doncs hi ha la solució que s'acabarà implantant abans de 3 anys a la majoria de municipis de Catalunya, que és el pagament per generació, que ja es fa a molts indrets, fins i tot mediterranis i llatins, i la gent ho fa i ho compleix, que és cuidado quan et toquen la butxaca. Què és? Tu tens una targeta d'usuari i com a usuari obriràs uns determinats contenidors. Ah. Aquests contenidors, en el moment que hi aboques la deixalla, el reciclatge o el que sigui, et pesa el que hi tires i tu pagaràs en funció del que recicles o no. És a dir, qui més recicli, menys pagarà.
Tu creus que això...
Sí, home, ja s'està fent a molts indrets. Jo diria que a 200 municipis d'Europa.
I com és que, per exemple...
Està començant a arribar a Catalunya.
Però Catalunya
ja hi ha
està implementant?
Sí, alguns de la Garrotxa, ara no recordo, Rocafort de Queralt, per exemple, Conca de Barberà, són petits municipis pilot que ho estan implantant, on s'ha disparat el reciclatge. Hi ha gent que, a veure, parlant clar, se li enfot. És a dir, escolta, jo pago i se m'enfum i com més ple estigui
el
rebuig...
Però això és el benestar de tothom, no?
Però aquest és el benestar de tothom. Aquí, segur que hi ha gent que ens està escoltant que diu, llegendes urbanes no, que després ho barregen tot,
això
no serveix per tot. Segur que hi ha males pràctiques, etc, com en tot en la vida, però, en general, això no ens ha de fer estar assegut al sofà i vinga, anar-la dient i pensant que ens han de solucionar els altres els problemes.
Francesc, aquests dies, per exemple, està en notícia el rècord de temperatures i més de 300 incendis forestals a Alaska. Han arribat a 32 graus.
Anchorage, sí.
Clar, quina lectura hem de fer? És a dir, això s'està accelerant molt més del que es diu.
Sí, a l'Àrtic, sí.
Que a Alaska hagin arribat a 32 graus?
A l'Àrtic, precisament tornem en el lloc de Rússia i Putin. Putin, o sigui, Trump, els qualificatius, ara me'ls estalvio perquè sonarien, Pallasso és el més suau que se m'acudeix. Però ja hi ha mecanismes democràtics als Estats Units que se'n cuidaran en el seu moment de fer-lo d'això. Però hi ha una altra persona que és Putin, que és una mena de dictador, triat àmpliament pel seu poble, etcètera. El que passa és que és molt gran, ja frega el 70, no? Però bé, suposo que li queda corda per anys. I ell està potenciant tot l'Àrtic, perquè als anys 90 els seus científics, i ell els va creure, ja quan treballava pel KGB, etc, i ara el Consell de Gazprom, li van dir, ei, el 2030 l'Àrtic serà navegable i podrem treure el gas de Sibèria per la península de Yamal. Manel Elias té un reportatge molt bo, podem triar a TV3 a la carta. La península de Yamal és el lloc per on passaran tots els vaixells de gas, de logística, de l'Àsia, etc etc. Bé, si no tots, molts. Després hi ha la ruta de la seda pel Pireu, que els xinesos estan potenciant, de navegació. Tot això, el canvi climàtic, és que és molt més. És geoestratègia mundial.
Sí, els interessa que hi hagi, que s'escaufi tot.
Clar, és que, els interessa.
Clar, el 2030 li van dir que tot això ja seria navegable. No, el 2030. És que el 2017 el primer vaixell que transportava gas ja va navegar en ple hivern àrtic al desembre. Mira si s'ha avançat. És a dir, qui diu, no n'hi ha per tant. No, és que el que es preveia pel 2030 ja ho hem tingut el 2017. L'Àrtic s'està fonent a una velocitat bestial i canviarà la geoestratègia del món. El canvi climàtic, quan no estava produït per la humanitat, ja va fer trontollar el planeta. Ho va fer, per exemple, al segle XVIII. Ho va fer amb la Revolució Francesa. La gent passava gana a Europa perquè feia molt fred, no maduraven les collites, i això va fer esclatar la societat. A Síria, entre el 2007 i el 2011, la pitjor sequera en l'època recent va omplir el got de les coses que l'han fet vessar. I 1,5 milió de persones que passaven gana per aquesta sequera van emigrar de les zones rurals cap a la ciutat. Van tensionar, guerra civil, després s'hi apunten els actors internacionals, el dictador Bashar al-Assad, etc. És a dir, el clima sempre ha condicionat la humanitat. Ara tenim un problema, el condiciona molt més a la societat o les societats que conformen el món, i ho està fent a una velocitat que, bé, o ens hi posem o ens aniquila.
Perquè, clar, jo a vegades dic, bueno, a quina temperatura pot arribar, o sigui, la gent i el planeta per anar aguantant? O sigui, clar, aquí cada any anem a més temperatures.
No, perquè ens fem
un... Hi ha un límit, és a dir, podem arribar a que hi hagi un moment que l'espècie s'extingui... Sí. O sigui, que, clar, perquè a 50 graus...
Bé, clar, ja no...
Alaska té 32, aquí hem arribat a 41. Vull dir, que a veure, si això es va establint, va pujant, arribarà un moment... que qui viurà al planeta, no? O sigui, mira, què viurà?
I es fan molt bé les collites i no podràs menjar...
Per això li pregunto al francès, no?
I si això va a molta velocitat, escolta'm, al final, on està el poder d'adaptació? Trontolla aquest poder d'adaptació i, per tant, això tensiona. És difícil dir quin és el llindar, diguem, en diverses zones, però una dada, quan al segle XVIII hi havia la petita edat del gel i l'Ebre cada hivern es glaçava Tortosa i carros i cavalls creuaven per sobre el gel, la temperatura global planetària de tot el planeta, la mitjana planetària, era 2 graus inferior a l'actual. 2 graus inferior. I ara estem venent que d'aquí a final de segle a Catalunya serà 2 graus superior, anant bé les coses. Això vol dir que Barcelona o molts llocs de Catalunya tindran un clima amb mitjanes, etc., com Alacant. És així.
Però a l'estiu o...?
No, tot l'any.
Tot l'any?
Tot l'any, clar. Tot l'any. Ara em diràs, i això vol dir que d'aquí un segle la vegetació serà com Alacant? Potser encara no. Potser encara no, perquè la vegetació té un procés, diguem, d'adaptació. Però per aquí va. Tot això... Està en el tercer informe pel canvi climàtic que es va encarregar des de la Generalitat i que més de 100 estudiosos tècnics universitaris van fer...
Tu no tens la sensació d'això de què estem parlant? Ho escoltem els que ja ho sabem. I en parlem sempre els mateixos.
Sí.
I que és un... Allò que vam estudiar quan érem petits, conjuntos cerrados.
Ara no em desil·lusiones.
No, vull dir que tinc la sensació que hi ha gent molt conscienciada, que està molt... I després hi ha un altre gruix de gent que aquest missatge, això que estem explicant, no arriba. Per tant, potser els governs haurien de foradar, és a dir, de fer arribar aquest... Per exemple, una cosa que ha canviat, per exemple, l'anunci d'Estrella. Doncs, home, per primera vegada, un anunci
entrec el
que et conscienciada, dius, home,
El primer, tard, sí. El primer que vaig fer és el Fedes Sagarra, de comunicació de FAM, és enviar-li immediatament, quan el vaig veure, un missatge de dir, nois, bueno, és que pell de gallina.
Clar, perquè aquest missatge sí que arriba.
Oh, clar.
Perquè el que es consumeix serveis, a veure quin és l'espot d'aquest any, diu, hòstia... Ja comences a mirar, ja comences a mirar amb un altre... No, és que és veritat, o sigui, no arriba. Això que estem parlant ha d'arribar, crec jo, per altres canals.
Clar.
No pels canals habituals.
És que hi ha empreses que comencen a ser absolutament serioses en aquest sentit. I molt. Molt. Precisament en surten dos al programa Globus Sonda perquè els seus dos dirigents màxims estan malalts d'això de friqui medi ambient, bueno, com jo, més o menys.
Un és
Miguel Torres, del Celler Torres, i l'altre és Sergi Ferrer Salat.
Ah, sí, el Miguel Torres també està...
També, i Sergi Ferrer Salat, de sí. Laboratoris Ferrer. Sí. Són dos multinacionals, etc, que, escolta'm, podrien ells i la seva empresa passar de tot i fer, diríem, les pràctiques tradicionals, igual que d'am ara mateix. Estic pensant en la gasificació dels vaixells que està començant a ser líder mundial Baleària. Estic pensant en alguns supermercats, etc, que ho estan petant amb temes d'energia i bé, de podríem dir de gestió. Estic pensant en moltes empreses que no se m'enfadi ningú, però és que n'hi ha moltíssimes. I com a consumidor, mira, ara mateix, el que podem fer és agafar el telèfon, ara o demà al matí, trucar a la nostra comercialitzadora elèctrica, la que sigui, i dir, ei, no em truqui per descomptes i tonteries, perquè pels particulars no n'hi ha.
No.
Pels grans consumidors, sí.
No, pels particulars hi ha el que hi ha.
Bé, o t'ho vesteixen, o n'hi ha molt poquets. Vull energia A, no la E, la F o la G, vull la A, i ja està, i me la porta a casa. Ja està. Demana això. Si no t'ho pot donar la teva comercialitzadora, sigui la que sigui, canvia. Ves amb una altra. Què estàs fent? Forçant a que la cistella dels productors energètics a tot Espanya fabriquin amb renovables l'energia elèctrica. Si tothom ho fes, faríem saltar la banca.
Bueno, doncs a veure si...
Ens apuntem.
Si entre
bé,
tots...
bé, així. Imagina't, no. Sense moure't del sofà. Número gratuït, sí, sí. El telèfon.
Sí, sí, per això dic, a veure si entre tots... Però clar, això és un missatge que ha d'arribar no només a sempre els que ja ho saben, sinó els que en aquest cas no estan conscienciats. Bé, veig que també d'això en parlareu al programa Globus Sonda.
Sí, no tot...
No, mira, però jo bueno, sortirà la conversa.
Si el programa el triés jo, i jo fos l'amo i senyor...
Faries monotema.
Monotema. Però com que sé que ens estrenem trallaríem, i no perquè caigués el globus, sinó...
No es tracta d'això, no? Doncs fem aquí...
Fem
una mica més variat, com una Macedònia.
Sí.
Francesc Mauri, un plaer tenir-te al programa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I veiem a partir del 30 de juliol amb el primer convidat, que serà el Joan Maria Pou.
Sí.
Estarem atents a fi i a la resta de convidats, per cert, que els tinc per aquí.
No, mira, ja et deia Miguel Torres, l'Araceli Sagarra, la Chantal Llavina, l'Òscar Fernández, de l'Informatiu Migdia... Aina Clotet...
L'Enric Massip, que veig que promet emocions.
I algun altre.
Francesc, moltíssimes gràcies. Repeteixo.
Adéu-siau.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.